Així a les 6 i 4 minuts, ara vos deixem amb els companys de l'aviador i actualitzam i ampliam tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Fonts d'inspiració i mètodes de feina de poetes i dramaturgs i també altres creadors. Benvinguts a l'Aviador. Quina Lluqui Portes és l'encarregada d'avui de fer-nos reflexionar amb la secció plural de Postveritat i altres drames. El tema d'avui és escriptura, metodologia i ordre, i el tractarem amb Maria Garalbe, que va ser la guanyadora de les beques d'escriptura de l'Espai El Tub amb el text Les Llibreteres l'any passat, i també amb la poeta Noelia Díaz Vicedo, que també és doctora per la Universitat de Londres. Just després vos parlarem de la convocatòria de residències de 2026 convocada pel Cine de Sineu, que ens explicarà Neus Ribas. I per acabar, una selecció de les millors sèries i pel·lícules estrenades en aquest 2025 i triades per Cata Rosell i Marta Pérez. Tot això amb Miguel Soler a la part tècnica. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I doncs ja sabeu que alguna de les dislèxiques, que també eren persianes, s'han incorporat també junt amb moltes altres noves col·laboradores en aquesta secció de Postveritat i altres drames. Avui tenim Anna Lluqui Portes. Com estàs, Lluqui? Benvinguda.
Hola, Mònica. Estic contentíssima perquè, per culpa nostra, t'he notat més dislèxica.
Què dius? Sí, és vera. Clar, és que has posat un títol un poc així, és vera, que m'he trebat un poc.
Escriptura, metodologia i ordre, sé que m'he passat quatre pobles, però no, tu que mai t'equivoques, de sobte és com pot ser?
A pensar, clar que
no,
sí.
No, Mònica. Idò, bé, abans de començar aquestes vacances apoteòsiques, festes de Nadal, Mònica, a tu t'agrades Nadal?
Sí, m'agrada, però he de dir que no som molt activa actualment. És a dir,
què vol dir això?
Que m'agrada i tal, però que ni posa arbre, ni fa res d'especial, ni fa dines... És a dir, proactivitat zero.
Jo he de dir que a Can Nostre s'han duit 6 arbres de Nadal. Per què? Perquè són d'una escenografia que ha sobrat i han dit, les posarem tots i posarem 6 arbres de Nadal.
Un en cada habitació, no?
No, n'hi ha 3 de petits i 4 grans. O sigui, més un que ja tenim tot l'any pintat de color rosa. Per tant, a tope con la Navidad. Jo he de confessar que sí que m'agrada el Nadal, perquè veig molta gent que fa temps que no veig i això m'agrada. Però he de dir que m'empatx aviat. O sigui, quan 24, 25, ja dic, fui, jo, encara mos queden 10 dies i ja no puc més. I res, el que sí que no m'agrada és veure a tanta gent comprant, i sobretot comprant sense consciència. Vull repetir, com vaig dir en el capítol de dia 20 de novembre, Ajuntament de Palma, no estem d'acord amb aquesta iniciativa de mercadet de la feixina. No mos agrada, no hi anirem. Sempre està bé repetir-ho. I anunciar també que aquest dissabte de matí, per els que no ho sàpiguen, hi ha un mercadet queer a la plaça Quadrado, una proposta diferent i orgullosament alternativa impulsada per Ewa de Troy, on hi haurà roba, accessoris, beguda i actuacions. I després d'aquesta falca publicitària, que vos juro que ni m'ho han dit, que he estat jo que ho vaig veure, vaig dir, faré una publicitat d'això. Perquè sí, perquè per això tenim aquesta secció, no? Mm. Per reivindicar allò que mos agrada. Avui venim amb un capítol que, com he anunciat a les nostres superconvidades d'avui, que és totalment egoista. L'he fet per jo. Aquest capítol, en realitat, és perquè necessit que parlem d'això, perquè és un tema que me preocupa, que necessit saber com fan feina les meves companyes, i per això l'hem posat escriptura, metodologia i ordre. Un tema que avui posarem damunt la taula i sé que en Rafa també li interessa, per tant, després s'incorporarà.
En Rafa està participant a tothom, perquè ho sabeu, a una entrevista que li fan a una gran cadena de ràdios que connecten en totes les emissores autonòmiques i fan com un petit resum cultural, i ara ho està fent, i tot d'una que acabi s'incorporarà en el programa, vull dir que serà cosa d'uns minuts, i supos que podrà participar d'aquest tema que per ell fet aposta per ella,
és
Lluqui.
És que està fet. No sé si dic, com seria, com un grup de Alcohòlicos Anònimos, però sí. Escritores Anònimos.
Sí.
Hola, vols quan escriviu? És així. Idò, aquestes rialles que ja estàs sentint, és el capítol que contarem amb dues convidades estrelles. La primera, per mi, és un diamant en brut, un cul inquiet que fa 3 anys que ha tornat a Silla i no pot aturar de fer coses. Ella és na Maria Garalve, i algunes la coneixereu perquè l'any passat va guanyar, com ha dit na Mònica, les beques d'escriptura de l'Espai al Tub. Amb el seu text, text, com se diu?
A mi, una.
Sí, una. No, jo crec que ja anam, jo he dit també, no. Llibreteres. Actualment està en un procés de creació de la seva primera peça, La mala dona. Així que, benvinguda, Maria. La meva primera pregunta és, me pots recordar quantes carreres tens? Perquè jo m'he descomptat.
Gràcies per convidar-me, primer de tot, i per poder participar en aquesta xerrada, que també serà superútil per jo. Quantes carreres tinc? Vaig anar a estudiar biomedicina, primer de tot, a la Universitat de Barcelona. Després vaig començar ja art dramàtic a Barcelona, vaig fer art dramàtic, i perquè creia que això no era suficient, vaig fer un triple grau de història, geografia i història de l'art. I fins aquí ja està, només això.
Veus, no me'n recordava. O sigui, vaig recordar a casa, dic, biomedicina segur, però sé que era com a... Després va fer... Bueno, una màquina, vamos. I abans de continuar amb l'altra convidada, Maria, quina cançó has triat?
Jo he triat Boom Boom Back, de Heinz.
Vinga, i d'endavant. I amb aquesta supercançó anam amb la nostra convidada Maxi Acadèmica, amb un currículum que fa por, però com una valenciana jo he de dir que jo la vaig conèixer de festa i entre amigues. Segons les seves amigues, un ocellet que ja saben qui és, m'han dit que és fantàstica, que té una ment molt oberta i molt pràctica, així que això m'agrada molt. Ella és doctora Noelia Díaz Vicedo, doctora per la Universitat de Londres, màster en Estudis de Gènere per la Universitat de York, Regne Unit, i professora convidada a la Universitat de Westminster, Regne Unit. Wow. I hem de dir que més enllà del currículum que he robat de la pàgina de Sabuit, o no, ella és poeta, una tipa molt divertida, amiga de la meva amiga Marta, per tant, amiga, que he de dir que desig que un dia també pugui venir, però mai coincideix. O sigui, l'any passat vam estar mirant, tipo, venga Marta, quin dilluns pots, quan veníem els dilluns? I no coincidia. Per tant, haurem d'organitzar un altre dia, que tu també tornis, Noelia, amb la Marta. Noelia, com estàs?
Molt bé, hola a tothom, molt contenta de poder ser aquí i parlar amb vosaltres d'un tema que a mi també m'interessa moltíssim, no?
Sí, primer de tot, bé, jo estic superagraïda que esteu aquí i no dubt que avui a totes mos brillaran els ulls de, amb aquest elenco, sí, que tenim. Sí. I vols us direu, tot això d'ordre, meteorologia i escriptura. Idò, o sigui, comencem per una pregunta molt bàsica, que és quan trobeu els moments per escriure? Han respirat les dues. Ai.
I mos miram, com qui
comença. Sí. Qui comença el drama,
sí.
Eh?
Sí, perquè estan visquent una ensalada de tutti frutti de capitalisme i productivitat. Per tant, de dins aquesta ensalada, on trobam el suquet, no? El
clar, brou. I aquesta ensalada també fa que quan tens un moment lliure i tens un projecte que has de fer, t'hi poses. I com que no te permets tampoc descansar, perquè tens en ment que has d'escriure allò. Llavors, en el meu cas, jo me poso a escriure quan tenc temps. Quan me surt un moment lliure, aparentment, me poso a escriure. I l'explot en el màxim, que a lo millor no faria falta, però això són els meus moments que entremig d'altres coses, perquè...
I quant de temps necessites per dir m'hi pos? És a dir, si tens una hora lliure, això ja t'hi poses?
Ja m'hi he posat.
Sí, sí,
jo soc molt eficient. Això ho tenc. No sé si el meu horòscop, jo soc verge, crec que forma part d'això,
sí.
De que soc molt metòdica, soc molt eficient. Jo, és que no sé, puc escriure una obra que després estarà millor o pitjor, però molt ràpid, molt ràpid. I supos que és perquè ja he anat com meditant allò, ja se m'ha anat fent com tot el muntatge dins del meu cap, i després... quan me poso davant l'ordinador, ho trec tot. I no ho sé. Però bé, tampoc és una norma, això, no? Jo me funciona com... Tenir un moment, aprofitar-lo a tope.
Bé, la qüestió de la poesia, la de l'escriptura de poesia, és una mica diferent.
Molt diferent, imagina.
I a més perquè jo també, per la meva feina acadèmica, he de fer escriptura, diguem, acadèmica.
Clar.
Si mateix que és molt estructurada i ahir sí que has de cercar un temps específic. Però la poesia no, és a dir, jo puc escriure un poema en el tren, en el metro, mentre els estudiants fan un examen, o moltes voltes el que ha passat és que estava dins d'una escriptura acadèmica acabant un article o el que fos, i la necessitat d'aquesta llibertat que me proporciona la poesia m'ha fet llançar literalment els papers a terra i fer així i posar-me a escriure poesia. Wow. Perquè el poema necessita així, necessita sortir del cos. Sí o sí. És a dir, però dins de tot l'esquema que tenim de feina, és veritat que sí que me deixes, sempre intento deixar-me un dia... Normalment són els divendres.
De la setmana.
Ah, sí.
Això m'agrada molt.
Sí, és deixar-me un dia d'escriptura.
Sí?
Un dia creatiu, diguem-ne.
I ho fas? Ho poses en pràctica després?
No. Ho intente.
Si idea és bona.
Però... Ho intente.
Ostres,
ho intente.
És complicat.
Ostres, però...
Al manco una hora. Una hora, que dius?
Ha passat un dia una hora, però bé, tenim una hora.
Sí, sí.
Hi ha dies que sí que dic, no, apaga el mòbil, l'ordinador, tot, no llegeix correus, no faig res. Me dedique a llegir poesia i escriure poesia. Clar, la poesia no va sempre...
Ja.
No és tan metòdica com l'escriptura de la novel·la o com pot ser l'escriptura dramàtica. És
no,
a dir,
clar.
En aquest aspecte, l'escriptura poètica té un poc més de llibertat o te dona ser un poc més lliure, no? No és el mateix escriure un sonet, un quartet, o un altre tipus d'estructura, és un text més breu, no? Que seure, pensar en la línia temàtica d'una obra, d'una obra de teatre, d'una novel·la, que requereix més estructuració.
Perquè hi necessiteu... Ara ja m'estic anant desguió, ho sabia. Necessiteu començar i acabar? Per exemple, dir... en el teu cas, Maria, començar una escena i acabar-la, o de començo un poema i la cap,
sí,
o
sí, sí.
Només podeu deambular de dir, pues he escrit una frase.
No. Jo necessito acabar, sí. I de fet, si és una obra breu, necessito acabar l'obra sencera. De mi pos, i si la cap, la cap. Si no, probablement no és bona idea aquella obra.
És que m'apareix molt curiós les vostres metodologies, perquè jo sóc bastant contrari.
Tu com ho fas?
Jo sóc de predina alemana, d'acord? Per tant...
A veure què concepte. Sí, sí.
Te fas el te, te prepares, tot un ritual.
Sí, sí, sí. Abans podia escriure allà on fos, ara no. O sigui, jo m'atanc i jo dic, per exemple, per fer una dramatúrgia, jo sé que necessit, a lo millor, mínim, uns 20 dies... però no 20 dies de feina, 5 hores en cada dia. Per tant, em dic, aquestes 5 hores s'han de fer. Per tant, apac mòbil, també com tu, i dic, i m'he d'aïllar bastant.
No, això és fonamental, aïllar-se.
M'he d'aïllar, tipo, fins i tot anar-me'n de silla, perquè m'acosta molt aquí. Per tant, he de fer aquesta... Ara estic en un moment que he d'escriure molt, i ja estic mirant on vaig escriure i m'he d'apuntar a l'agenda 5 hores d'escriptura, perquè moltes vegades no les faig. I sobretot m'he adonat que tinc com aquests dos cervells. Un cervell que és de fer coses productives i un altre d'escriptura. Si ja comences de matí fent producció, producció sigui he de contestar un mail, no sé què, el que tu has dit, Noelia, ja l'he liada. He de començar el dia dient, avui me dedic en això altre. I sí, me passa això, de fet, i a vegades m'ho pas pel forro, com ahir, que com que vam tenir aquest tema que havien de preparar aquest capítol i tal, vaig dir, vale, doncs pues no faig les meves hores d'escriptura. Però bueno, el tema del guió a la ràdio és un mix, perquè és molt agraït, és molt també de... És escriptura, al cap i a la fi, és creatiu. Però sí, tinc aquesta metodologia. Vosaltres, des de quan escriviu?
Des de sempre. Des de... Que podria ser, no sé, 7-8 anys... Sempre he escrit. Sempre he tingut un diari des de que vaig aprendre a escriure.
Jo també, sí.
I després l'escriptura de la poesia... La poesia sempre l'ha portat dins, no? Ja de les cançons de Bressol, les cançons que cantaven ma mare, ma abuela, la meua tieta, les cançons... tradicionals, no? I sempre ho ha portat des de mi, sempre he escrit poesia. He intentat sempre escriure novel·la o prosa, però ha acabat sent un poema.
Clar.
Mira, que bé que s'ha incorporat ja en Rafa, o sigui que beníssim, podrà portar també la seva ara.
Poca cosa.
Just per no acabar, si parlaven...
Estava per quedar-me mut, perquè estava...
No, sí, justament parlaven de si t'has d'obligar a escriure, si t'has de reservar un espai, si ho fas de manera ordenada o si és quan te surt.
Jo sempre, en aquest cas, citen en Lorenzo Silva, perquè un dia la vaig entrevistar i amb aquesta cosa, tu quan escrius? Pensava que me diria, no, jo... A la luz de las velas y de la luna llena. Mira, la última novela la he escrito con mi hijo de no sé cuántos años en mi regazo, porque era cuando podía. O sea, tenía que cuidarle. Mi mujer, que también es escritora, tenía compromisos y yo tenía que aprovechar esos momentos. Por lo tanto, en qualsevol moment que puc, que t'entés. És vera que m'agrada més que... Això d'inspirar-se, Yuki, és molt relatiu. No?
Sí, sí, sí.
Això d'inspirar-se molt... Però sí que és vera que estic més còmode al vespre. Però bé, si he d'escriure a l'hora de dinar, quin remei.
Clar. Na Maria és aquest mètode. Quan t'entens, no?
Quan puc.
És que això és el que estic dient, no? Crec que des del punt de vista de la dramatúrgia o la prosa és diferent. N'hi ha hagut nits que he pagat un bot de llit i he anat directament a escriure un poema perquè necessitava escriure'l.
Que bo. Això és meravellós, però...
Sí. Per això jo sempre porto una llibreta i un llapis, perquè escric el llapis, això sí. I escriu. I la poesia ve com ve i ve quan ve. No sé si és inspiració. Crec que no, eh? Crec que no és inspiració. De tot és molta lectura i pensament.
Crec que amb allò que estic comentant s'amaga, i és bastant evident, però com és recordar-ho, un fet que no podem obviar, que és la precarietat. Sí. Saps què m'has dit, la cultura?
Clar, sí.
És a dir, hem d'escriure quan podem, Noelia, Maria, Yuki i jo, perquè sí, feim sí. altres coses.
Sí, sí.
O, fem un programa de ràdio que m'encanta, o fas un programa de ràdio, o fas no sé què, o fas classes, o fa... però i escrivim quan podem. Ja està.
I a voltes fa ràbia, eh? Fa ràbia, que sí. Sí. A mi a voltes em fa ràbia i m'encanta la meva feina, eh? A la universitat.
Fa molta ràbia.
M'encanta.
Fa molta ràbia.
Però m'encantaria tenir més temps i dedicar més temps a l'espai, a pensar, llegir, a escriure.
Jo, és un dels objectius, no?
Sí.
Ara me toca escriure i també de quina manera m'adonques temps que no sigui... a qualsevol moment...
Que no sigui un rebot, sí. Que tu li donis el valor.
Sí.
Perquè aquí, sempre sí. acaba passant com a un pla secundari de... Ja ho escriuré, ho vaig tenint en ment, però ja després. Però això quan tenim un moment... i anem a totes.
Clar.
Podem...
Sí. I a mi em passa que jo sóc molt guarra escrivint, o sigui, vos ho juro. Tu llegeixes i dius... Mare de Déu. O sigui, clar, una altra pregunta que tenia, perquè en Joan Tomàs, que és escriptor, Joan Tomàs Martínez, ell cada vegada que se troba amb un text, amb el seu propi text, el rellegeix de nou. És
sí,
a dir,
sí.
quan
jo
està
també.
Fent la seva dramatúrgia, el rellegeix. Clar, jo també ho rellegeix. No
cada
tot.
Quan, però?
No, cada, per exemple, si cada dia hi treballa, ell cada dia ho llegeix. No. Jo no faig això.
No, jo tampoc.
Però a mi passa que quan ho llegeix dic, però què he fet? O sigui, jo faig unes 8 versions... de dramatúrgia, però no de dir...
Uf, fas poques.
Sí, però això estava pensant.
No, però de dins aquestes 8 n'hi ha moltes més.
Ah,
de perquè la llegesc i dic, vale, ara aquesta és oficial. D'oficials n'hi ha 8. I tot i així hi ha faltes d'ortografia, coses... No, sí. Vos passa?
Jo me passa, però no tant que llegeix allò que escric i dic, uf, sinó quan ho dona a les actrius o als actors. No sé si vos passa. Maria Yuki, aquesta primera lectura, aquesta primera italiana que està tot l'equip normalment, directora, llum, sabe, per jo és una tortura. És el pitjor moment del procés. M'ha mort de vergonya.
Sí.
Sentir a Yuki Herrero, a Yuki Porta, a Antoni Gomila, dir les paraules que jo he escrit... Ah! No, ¿por qué tan mal?
I és interessant,
sí.
perquè a mi m'ha passat
sí,
amb una
passa,
peça...
Sempre.
Però també és emocionant, perquè de sobte aquelles paraules tenen cos, tenen cara... No ho sé.
Sí. Però...
No, aquesta dualitat.
La tortura tapa l'emoció, en aquest cas.
Però a mi m'ha passat una vegada que amb una peça que per adolescents, ses frases que se notava que estaven escrites des de jo persona i no per des del text, s'atrevaven. I dic, veus, aquesta frase no està ben posada. Saps com
que... Més orgànica, no?
En el moment que se trasllada una altra persona... Perquè jo puc llegir orgànic, però quan ho trasllades, se veu clarament el que no funciona.
Sí,
per això crec que és una tortura, que dius, vale. Per això hem de fer lectures entre amigues.
Sí. M'ho va dir a Marta Barceló, precisament, que tu com ho fas? No, mira, jo tinc un truco infal·lible, que es convida un berenar, un dinar, tal, a un grup d'amics, clar, del rotllo, actors, actrius, tal, que evidentment té molts, i moltes, i feim ja una lectura tranquil·lament, i així no m'he desposat tant.
Clar.
O sigui, que no són els mateixos actors que després fan el muntatge.
Però Walters
no
llegiu el text també, Walter?
Sí, però que és, no és el mateix.
No és diferent, llegir.
Clar, tu no
mateix.
Te passa això. Tu te, o sí te passa, o tu dones els teus poemes a llegir a qualcú per veure aquesta sonoritat.
En veu alta?
Sí.
Sí, a Walter sí, a Walter no, però normalment jo sí llegeix en veu alta.
Però clar, és que
jo
un
mateixa.
Poema
mateixa,
està fet
clar, és que és
per
un
ser
poema...
llegint o per ser interpretat.
Claro,
es canvia
és que és
moltíssim.
Això.
Sí. És un poema diferent sí. que llegir una dramatúrgia.
Sí.
Sí.
Maria, conta-mos, des de quan escrius tu?
També des de sempre. Quan ara ha dit això de que escrius poemes des de petita, jo ma mare sempre m'explica que vaig escriure un poema en 2 anys.
Oh, en sèrio?
Crec que no el vaig escriure jo, crec que jo el vaig dictar
el vaig
i ella me'l va escriure. Mm. Però sí, des de sempre he escrit, m'ha interessat molt. I de tot. O sigui, he escrit des de narració, poemes, i ara, últimament, més teatre. Però crec que l'escriptura, sense saber-ho, ha estat una cosa que m'ha acompanyat sempre.
Que guapo. I tu, Rafa?
Jo, des de sempre, també, però ara, mira, ara te confesso una cosa que crec que no he contat mai en públic, perquè jo hi va pa poeta. Jo m'agrada escriure poesia.
I què va passar
teatre,
per el camí?
Ara t'ho contaré. Lo del teatre, és que és molt dur. És molt dur, eh? Però, bueno, ara faig el flashback. El teatre vaig començar a escriure també de 20 i pico, però a mostrar-ho, perquè tenia molta vergonya, molta complesa, perquè vull escriure si ja està Ibsen i Sarah Kane. Però, bueno, al final me vaig convèncer jo mateix que estem més contemporànies.
Hombre, sí. Va,
llavors, a mostrar des dels 30 i algo, per escriure des d'abans. Bueno, jo anava per poeta i en una, devia tenir 8 anys, i mos van encarregar un poema. I jo vaig escriure el poema, el vaig entregar l'endemà, i el professor me diu, això no ho has escrit tu.
En sèrio? No s'ho va creure?
Sí. Com que no ho he escrit jo? No, això no ho he escrit tu, aquest poema és massa bo per haver escrit un nin de 8 anys, l'ha escrit ton pare, també diu, si ma mare, pràcticament pobreta, li ve just escriure, perquè ve d'una família superhumil, no ha estudiat mai, mon pare mai, o sigui, va, i aquest poema se va passejar per tots els professors del col·le, i ningú se va creure que l'havia escrit jo. I te juro, Yuki, que l'havia escrit,
escrit
jo. Me va enfonsar tant aquella,
sí te creo.
Aquella injustícia.
Nosaltres sí.
Que vaig dir, Noelia, a la merda la poesia, tia, però ja està.
Va ser per això?
Te juro.
Ja va ser la merda la poesia.
I va ser la merda, vaig que escrivia coses per jo i tal, i fora. Sí, així que, molt trist.
Professores i professors,
però
hagan esto.
Clar, jo li deia, no. Vols que t'escrigui alguna cosa aquí ara? No sé, per demostrar. Jo amb 8 anys veia aquestes... Ara tinc ganes de plorar. No, ja està. Fin del drama. Clar, el drama, la partida i el drama.
És curiós perquè en aquesta taula crec que totes mos ha passat això, l'escriptura com a necessitat, com a alliberació. Jo, com la Noelia, sí, sóc llibreta de dicta. Jo he duit una llibreta, una verbena i de festa.
Oh, jo també,
per favor,
eh?
Perquè vull abraçar-te.
Sí. I jo també, en el
procés. Si t'entens, clar, si t'entens i he d'escriure alguna cosa, necessit. Ara tenim els telèfons i a vegades tinc un grup en jo mateixa que també escric algunes coses, però sempre, sempre, una llibreta. Així que abans, na Maria sí que ho ha dit, que tu te guardes les idees i després ho treus tot. Com ho fes, això de les idees? Perquè en el meu cas, jo algunes sí que les apunt, no? I tinc sempre aquest dubte de que què passaria, menys si vols ho teniu, què passaria si el dia que he escrit no hagués escrit i hagués escrit el dia següent?
Ostres,
sortiria el mateix? Què creus? Perquè tu sí que, Noelia, sents que vale, ho has de deixar i ho has d'escriure, perquè si no ho fas en aquell moment, tu i... creus que no te sortirà? O com ho veus, això?
Sí, sí, si no ho fas en aquell moment, si no ho faig en aquell moment, el poema se'n va. El poema se'n va.
No creus que et se no. guarda?
Però, no, però perquè... potser després ve un altre de més
sí,
bo.
Sí, sí, esperem.
No, però aquest mateix, variacions d'aquest mateix, no sé.
Sí, sí, esperem que sí, que tornen altres, no? Però un poema és així com un llamp, no? Ve d'una emoció, no d'un pensament. A veure, sí, n'hi ha pensament en la poesia, no? Però allò que fa sortir la poesia des de dins és una emoció. I si no l'escrius en el moment, sí, pot ser una altra emoció o un altre poema, però aquí és específic d'aquest moment, no.
És que la poesia és tan... el trob tan complicat i tan vell a la vegada i... no sé. Jo, per això és el gènere màxim, no? No, és perquè... Sí, és com la condensació de la literatura, allà. Uf, i ho trobo molt difícil.
Que bonic, estic d'acord amb tu. Si alguna cosa és la poesia, és condensació. Condensació i densitat. Sí, sí. I això em passa a l'hora d'intentar escriure prosa, que per això acaba sent tot un poema, perquè em posa a retallar. Això no,
sí,
val, això no val, això no diu res, això no diu res, no diu res, no diu res.
Que curiós.
Clar, i acaba sent una cosa més intensa.
I acaba sent aquesta condensació de la que parlava Rafa. Clar.
Tu, Maria, sí que tens aquesta capacitat de guardar.
Però, tinc moltes llibretes, també.
Sí, també.
Tinc una llibreta per cada projecte. Sí. M'encanta comprar llibretes.
Jo també, i que me regalin.
Sí, sí, jo també.
Sí, sí.
Que me regalin.
Ho deim. Ara que és Nadal, que sí...
Per favor, llibretes.
Gent que m'ho... Sí, gràcies, llibretes, sempre.
Sí, per favor.
I podem aprofitar que acaba d'incorporar-se...
Per favor, és que ella és dislèxica. Ell... Jo va venir a l'anterior temporada.
Ella és el màxim i que és traductora. O sigui, tenim
clar
aquí...
Sí. Neus Ribas. Que avui...
Hola.
com està? Que avui ve a parlar de residències, del cine, però que ja estaves aquí, per favor, que entre.
Equipada amb una llibreta, per cert.
Sí, sí, t'anava a dir, Neus, tu també viatges amb una llibreta.
Jo som molt fan de les llibretes i del material de papereria en general.
Uf, sí, sí, els pòstits. Tenen de tots els colors allà.
Sí.
Perquè... Vam fer un episodi de llibretes ja post-veritat, fa un parell de setmanes, un parell mallorquí, va ser preciós, va ser en Núria Esbert.
I en qui més era? Anna Carme.
Anna Carme.
Va
ser molt xulo, sí.
Sí, que Anna Carme fa les seves pròpies llibretes,
es
no?
Vera,
que
fa vera,
increïble. Sí, sí. I de... a mi, a vegades, amb aquesta cosa que parlàvem un poc mística, de l'escriptura, de quan ve i quan no, no? A moments me fa por que sigui això màgic, no? Ja que jo sé que si a un moment no estic connectada, no connectada amb la manera, amb l'escriptura, com aquesta sensació de que no te sortirà res, no? Que encara que te posis davant l'ordinador, ara ordinador, llibreta, sigui en blanc. Vosaltres teniu aquests moments de en blanc, necessitau estar... tenir un moment clar, si vos estan passant coses emocionals no podeu escriure, o tot el contrari, quins són aquests moments?
Bé, jo crec que l'entorn t'influencia inevitablement en com escriuràs aquell dia, però en el meu cas, jo és això, si puc tenir un moment que començo a escriure i escrivint vaig escrivint i inspirant-me en aquest procés, però clar, probablement la idea... i el desenvolupament de la idea ja l'he tingut prèviament, no en aquell mateix moment. Sí que jo soc molt de si és un diàleg que va evolucionant, anar avançant mentre escric, com d'una manera natural que me surt. Però uns certs punts per on he de passar o es cuit de la qüestió, és com ja el tenc des de fa temps perquè me va sortir aquesta idea i vaig dir, això ha de ser una obra o això ha d'aparèixer en aquest moment... I al final, com ja tinc aquesta cosa mental preparada, i després, quan tinc un dia que puc posar-me una estona, m'hi pos i sol sortir. I si no, tinc la llibreta per anar comentant a mi mateixa.
Sí, a mi un dels consells que m'ha donat Anna Marta, la nostra amiga, que m'ha ajudat molt, va ser, estava com bloquejada, no podia començar a escriure, i m'ha dit... Hi ha un dia que és més heavy, que és el dia que has de treure l'estructura, no? Aquest esquelet. Sí. Diu, posa-t'hi, tancat, vaig estar 8 hores. Bueno, el primer dia 4 hores, vaig dormir, es diuen 4 hores més, ho vaig treure, i a partir d'aquí ja pots començar, com tu dius, a treure tot.
És que jo crec que la feina prèvia a començar a escriure és com, en el meu cas, el més important, perquè quan ja ho tenc preparat, després escriure ja va més tot sol. Però sí. Ara, per exemple, a les llibreteres vaig estar fent una mica de recerca i d'investigació i tot durant 3 mesos, i després de temps d'escriptura, crec que van ser 2 setmanes.
Clar, i va sortir... tenies tot molt maduret.
Sí.
Sí, la poesia no va així igual, Marta, jo no vaig així. No, al contrari. Quan més escric poesia és quan estic passant una experiència de desconnexió, és a dir, quan la meva pròpia experiència es desconnecta de les referències que jo he tingut o estic passant per... És com que la poesia m'ajuda un poc a entendre. I vaig escrivint. Ara, si allò que m'ha passat és molt fort, com, per exemple, la mort del meu pare, he estat ara fa 3 anys que no he pogut escriure paraula cap paraula, no? I és ara fa unes setmanes que he tornat a escriure, no? Pensava que ja no podria tornar a escriure. És a dir, quan allò que passa és molt fort, jo no puc. No puc escriure res, però ni una paraula, eh?
Que curiós.
No puc escriure res.
Ai!
Llegir sí, però escriure no.
Lluc, és que
però
és que m'ho
escriu la meitat del capítol.
T'imagines, clar.
Haurem de tornar. Haurem de tornar a fer... Mira, per gener o febrer...
Duim més de mitja hora.
Uau.
És que, clar,
ha passat volant.
Aquesta secció és increïble. O sigui, passa... Sí. Podríem estar hores aquí.
Sí.
Ostres.
Han d'anar acabant, per tant, mira, me guardaré totes aquestes preguntes tan interessants. Jo he de dir que a mi me passa que a mi m'ajuda... no com tu, Noelia, com si me passa una cosa molt forta, l'escriptura m'ajuda a no pensar en allò. Saps? Com que me'n vaig en aquell univers i me salva un poc de la meva realitat. M'ha passat a vegades. Sí. Però, bueno, també... crec que tots són moments i sí, que guai sí, que t'hagi tornat l'escriptura.
Sí. Ai, sí, pues, de veritat pensava que no tornaria, eh? Ostres. No tornarà.
I on estaves? Què feies en aquell moment?
Llegir.
Ah,
llegir.
Ara vendrien les preguntes llegir, de llegir, que haurem de xerrar el pròxim dia.
Oh, sí. Però sí, queda pendent, no?
Sí, l'única, com a darrera pregunta, sí que vos diria, men, si mos podeu recomanar un llibre, ara que ve Nadal, ara que hem de fer regals, ara que hem de rebre regals,
sí.
Què recomanaríeu? Tu neus també, eh?
Comença tu, Maria.
Que comenci jo, però jo m'interessa tu, que...
Vinga, començo jo. Sí. Sweet Tokyo, de Giovanna Madalosso. Més l'he recomanat a Maria Cuenet, que sí. Mos fa la secció de cada dimarts de literatura, de llibres. I encara no se l'ha llegit, ja me dirà, però jo m'ha encantat.
Com? Me'n pots repetir?
Sweet Tokyo, uh-huh. De Giovanna Madalosso, que crec que és peruana.
Mm. Jo recomanaré poesia.
Clar, per favor.
Brasilera.
Sí, no sé, bé, jo recomano Xampú Xampany de la nostra Antonina Canyella, que és un poemari absolutament... És excel·lent, excel·lent.
Sí. Que bé. Jo recomano un llibre de la Noèlia.
Quin, per exemple? Qualsevol.
Cercles?
L'últim.
Excèntrics. Sí, per favor.
Gràcies.
A quina llibreria el poden trobar?
Crec que totes, eh? Totes, perquè sí. Crec que Dragmàtic, sí, Embat, Quart Crescent també la té.
Super.
I a més una portada molt xula. O sigui que...
Sí, és xulíssima,
eh? Sí. Ha sortit molt bé aquesta portada. Molt bé, Cercles Excèntrics de Noelia Díaz, que també ens ha acompanyat avui.
Maria, tu volies dir algun?
Jo anava a dir, però ara després de Cercles Excèntrics...
No.
No, però perquè ara pensava que m'agrada moltíssim, vaig llegir fa poc, Mare, d'en Guaji Muabat.
Mm-hmm.
I ara en aquests moments...
Jo vaig veure la representació al Festival d'Otoño de Madrid, sí. Jo era un dels privilegiats que aconseguia entrada amb ella a l'escenari.
Sí, clar.
Amb un bolo molt raro, perquè el tècnic de so s'havia posat malalt i ell no volia que el tècnic de so que no fos el seu.
Ostres.
I tot allò que havia de sonar sortia sobreimpressionat allà projectat. Uf. Un bolo raríssim de mare, però, bueno, és molt
quina
guat.
Quina tria.
Sí, és molt guat. Sí, me va estranyar molt.
Però... Uau, que curiós. Idò, hem d'acabar. Això ha estat només un principi. Farem una sèrie, no?, que es dirà. Sí, podem fer capítols
sobre la creació.
Sí, sobre la creació.
És interessant,
eh? Sí. Molt bé.
Un bon tema.
Tenim... Oh, Leonard Cohen, per acabar, per favor.
I, na Noelia, per favor, conta-mos per què has triat aquesta cançó.
Bé, jo sóc una lectora voraç de Leonard Cohen, perquè ell també va escriure poesia. I aquesta cançó... Bé, li agradava molt al meu pare, també, i aquesta cançó és un poema absolutament fascinant. Si vas seguint la lletra...
Mm-hmm.
Sí, i bé, no sé, és una cançó que m'agrada molt. Tot el que ha escrit Leonard Cohen és absolutament fascinant. El seu llibre pòstum ja és...
Total.
I
de Leonard Cohen partim, Maria Gralbe, Noelia Díaz, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Estic estimada, fins
moltes
aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sí,
i ens quedem en Andreu Ribas. És que, clar, quant de talent, ara que l'estudi de vida, i estic com abrumat. I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
La Viedo, IB3 Radio.
I Però continuem el programa, ja han saludat a Neus Ribas, que avui ve a parlar del Centre d'Investigació Escènica, de la Cine, concretament de les residències. Neus, què tal?
Hola, un altre pic.
Unes residències que ja són mítiques, no? O sigui, com residir en el cine de Cineu és com allò que aspiren tots els creadors d'Europa.
És que no només són residències en el cine, també n'hi ha de fora del cine, que això és el que també ens fa més interessant.
Vinga, explicar per què hi ha diferents convocatòries.
Sí, bàsicament, aquesta setmana passada vàrem obrir convocatòria de les residències Island Connect, que és el nostre projecte europeu, amb 6 altres socis d'illes d'Europa, que estan en els següents territoris: Croàcia, Dinamarca, Còrsega, Irlanda, Sardenya, Tenerife i Mallorca, òbviament. Mm-hmm.
Què més?
Hi ha 3 residències que estan obertes a creadores i creadors balears. La primera de totes està més pensada per companyies, és una residència d'intercanvi que el nostre soci, en aquest cas, és Tenerife Laboratori d'Artes Vives.
Molt bé.
I aquesta està pensada per companyies fins a 3 membres.
Que primer venen aquí i després se'n va allà o al revés.
Les dates de Cineu, per una vegada a la vida, se poden triar una mica, i les dates de Tenerife sí que estan fixades de dia 9 a dia 23 de setembre. La residència en el cine podria ser entre abril i juny o el mes de juliol.
Molt bé.
Llavors, després hi ha una altra residència que hem inaugurat ara fa 2 anys, que se diu Residència de Cocreació, que ve a ser un laboratori. Això és per una creadora de Balears que s'ajunta amb 6 altres creadors, un de cada territori, i juntes creen... no vos puc dir és que, perquè depèn de cada laboratori. Se n'han fet 2 edicions. La primera se va fer a Dinamarca, el 24. Enguany s'ha fet en el cine. I això està obert a creadores de totes les disciplines. Vull dir, per exemple, perquè vos fesseu una idea, que enguany en el cine teníem una ballarina de hip-hop, 2 aerialistes, un expert en visuals, un compositor, una actriu i autora. Vull dir que no ens centrem només en...
O sigui, pot postular qualsevol, diguem, de les illes, d'aquests àmbits, òbviament, i després tenen aquesta contaminació tan xula, no?, amb gent de fora, que per crear un...
La idea és crear juntes.
Clar, que bé.
Llavors, cadascú hi va amb unes idees i el grup decideix.
I el resultat se podrà veure en el cicló, per exemple, o depèn?
No és obligatori que hi hagi un resultat.
No, efectivament, clar que no.
Si n'hi ha, meravellós.
I si no, el procés.
Però per a les residències, ja ho sabeu, que en el cine sempre defensam que és un espai per equivocar-se, una residència.
Per favor. I què més?
I la tercera, aquestes són 3 residències en una. 2 a 2 illes internacionals, enguany l'any que ve. Jo ja som en el 26, perdoneu-me. Són Còrsega i Madeira, i una tercera residència a Cineu. I aquesta convocatòria, que se diu Islander Focus, també està pensada per creadores no només de l'àmbit escènic, sinó més enllà, de totes les altres disciplines artístiques, músiques. Enguany, per exemple, s'ha seleccionat estat de Marc Grimalt, que ara la tenim en residència a Cineu. Dramaturgues, periodistes, Rafa, poetes, Noelia, dramaturgues, Maria. La Yuki, enguany ha estat a Sardenya, per això no l'esmentam.
Molt bé.
I ha estat una experiència fantàstica.
I aquí què has de presentar?
Sí.
El que s'ha de presentar és una idea de projecte. És una sol·licitud molt senzilla, sí que s'ha de fer en anglès, perquè la llengua de comunicació dels projectes és en anglès. Perquè si ets la creadora o la companyia seleccionada, has de, o sigui, sona obligació, però és un regalet, tens una setmana de trobada i formació. Enguany serà a Sardenya, a Còrsega.
A Còrsega, fins al 14 de gener.
Fins al 14 de gener està obert.
Molt bé, mos animant, Yuki, o què? Que no hem fet, hem fet molt de ràdio juntes, però no hem fet...
Una residència.
No, sí, bueno, una, però sola, no, no se solapava.
Jo aquest 2026 estic preparada ja per tot.
Ah, vale. Mira, m'ho pensam. Que bé, Neus. A més, el concepte de residència, no? que evidentment és bastant antic, però que darrerament, afortunadament, a més de residència, s'ha posat un poquet en valor i, sí, i han començat a sorgir, no? aquesta possibilitat, aquest espai, aquesta també remuneració econòmica, aquest acompanyament, sobretot, que fa un centre perquè un creador o una creadora pugui desenvolupar un projecte. No?
Sí, home, l'acompanyament és essencial per nosaltres, si no seríem un local d'assaig i no ho som ni ho volem ser. I llavors també estan molt contentes que, per exemple, Islander Focus és una residència de recerca. Per això no només està oberta a creadores escèniques, que després se materialitza en un objecte, sigui un llibre, sigui un disc, sigui una obra, meravellós. Però el que ens interessa justament és esperonar aquesta recerca, que provar. Després de cada residència hi ha una obertura de procés, però no perquè hi hagi d'haver un final, sinó per rebre també el feedback, de cada públic local, que també, clar, es conèixer altres realitats, pensam que és molt enriquidor.
Neus, quin plaer escoltar-te sempre. A més, sempre vens amb bones notícies.
Quin plaer venir.
No? Des de Neus sempre vens amb bones notícies. No sé, és com un cert de luz. Moltes gràcies. I doncs, estarem molt pendents de tots aquests projectes. Projectes que poden acabar amb un resultat, diguem, tangible o que no.
Qualsevol dubte que tingueu, la convocatòria està a www.islandconnect.eu i si teniu dubtes, escriviu un correu en el cine i estarem encantades d'ajudar-vos.
Efectivament, cinecineu.com i allà teniu tota la informació. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
I des del moment, aquests 10 minuts que falten per acabar el programa, de parlar de sèries i de cinema. És veritat que avui tindrem una novetat cinematogràfica. Marta Pérez, com estàs?
Molt bé, estic
molt bé. És a dir, una escapada. Però sobretot allò que tenim avui és un rànquing, dos rànquings, pel preu d'un. Cata Rossell, com estàs?
Molt bé.
Que jo no m'explico com has pogut fer un rànquing quan que has vist... Has calculat quantes sèries has vist?
No, no ho he calculat, però n'he vistes moltes.
Però moltes vol dir, a la millor, 60?
No ho sé.
70? I, no clar, triar entre tanta sèrie...
No, quantes no ha triat? 40?
He triat 5.
Sí, no compta.
No. He triat 5. Bé, és mentida perquè he fet una petita trampa al lloc número 5 perquè no sabia...
Ah, un ets a eco.
Tenc un empat.
És ets a eco.
No val.
En el lloc número 5 tenc un empat, però després ja està. Mira, en el lloc número 5 tenc... No sabia si Jakarta o La vida breve...
Ah, que bé, de baix a dalt.
Perquè Jakarta és així lo quotidià, tal, i La vida breve... O La vida breve, que La vida breve és així més fresca, molt més arriscada. I bé, les he deixades en empat. I aquesta la podeu veure a Movistar Plus. Ses dues. En el lloc número 4, The Pitt, que és aquesta sèrie americana de l'hospital, que és només un torn, tots els capítols és una hora d'estorn. En el lloc número 3, Adolescents, que també
en
ja en estrès, que ja li ficarem de bolla extra de pubertat d'Ana Letizia Dolera, que va del mateix tema, però són dues sèries molt diferents i les dues molt bones.
Molt bé.
A Netflix. En el lloc número 2, Poquita Fe, temporada 2 de Poquita Fe.
No me'n recordava,
jo,
de Poquita Fe.
De Movistar Plus, perquè tu no vares venir el dia que van fer la temporada 2 de Poquita Fe, i val molt la pena. La podeu veure a Movistar Plus. I en el lloc número 1 tenim tràiler, si vols, pel lloc número 1.
I de venga, què estàs al número
1? Hoy he vuelto a los baños. He cerrado los ojos y...
Pues no tenim el tràiler perquè m'he equivocat jo, no en Miguel Soler, que està al control tècnic, sempre impecable, sinó que he davallat el tràiler de L'Estrangero, que ara en parlarem, a l'escapada cinèfila.
Vàlida, no passaràs.
I he davallat d'estudio, però no l'he carregat. Bueno, coses de la
igual,
ràdio.
Pues és, ja m'has fet spoiler. En allò número 1, The Estudio, del Seth Rogen, que la podeu veure a Apple TV, que m'ha parescut, és una comèdia fantàstica. Aquest és el meu rànquing de
sèries. M'ha sorprès, he de dir.
Sí?
M'ha sorprès, sí.
I a veure, compta'm tu.
No. Minisèries no entraven?
Minisèrie? Adolescents és minissèrie.
Val. Perquè jo he enyorat Pedro por Javis, que m'ho va encantar.
Ah, bé, però és com una entrevista.
No, minissèrie.
Però m'ha agradat molt. Però no la posaria, val. O sigui, m'ha agradat molt.
I Anatomia d'un instante també m'ha faltat.
També m'ha agradat molt. Anatomia d'un instante és una de les que he deixat fora.
Tengo una pregunta capciosa per tu, però abans en Miguel ha fet màgia perquè les errades de Rafa, Miguel les recull i les converteix en una cosa digna i ha recuperat el tràiler que havia de ballar però no carregat. Vinga, anem a escoltar com sona l'estudio.
Dirigir Continental és el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero mi miedo es que ahora...
Clar, les interioritats del món del cinema que
clar,
són molt...
I a part que és el que li agradaria a tothom. Diu, no, jo vull fer, ara que puc, cinema d'autor, però molt comercial, però guanyar molt de papers, que és el que...
Bé, la pregunta és... ¿Por qué me vas a donar tan la brasa que te agraes con los años nuevos y no está ni en la cinta?
No, porque es de l'any passat. L'any passat en el rànquing la vaig posar a ser
acabàramos. Però Rafa, jo aquí callada, però tu què penses?
No, perquè va ser de final d'any de l'any passat i jo la vaig posar el número 1 del
però
devia
de ser desembre, precisament se va estrenar.
Però l'any passat.
Vale, venga, anem al cinema.
Venga, anem en el vostre rànquing.
L'escapada, amb Marta Pérez.
L'escapada que ens du cap a un cineasta que jo m'encanta, Marta Pérez.
L'escapada serà breu...
I perquè un literat, jo... un escriptor, clar, que també m'encanta.
Clar. L'escapada serà breu perquè duc una llista que necessit comentar.
Sí, sí,
però
sí,
si estrena en François Ozon una pel·lícula que és El estrangero, adaptant en Albert Camus, jo crec que s'ha d'anar a veure. He de dir que no he llegit el llibre. Posa el tràiler, Miguel, per favor.
Me lo leo mientras
los baños. He cerrado los ojos y... he sentido tu cabeza sobre mi vientre. Cuando los he abierto ya no estabas. ¿Por qué mataste a ese hombre?
François Ozon a mi sempre m'interessa, gairebé sempre m'interessa, però quan se posa en blanc i negre, i aquesta pel·lícula té un blanc i negre que jo crec que el demanava, m'agrada molt més. No, recordeu aquella France que va fer que a mi me va encantar? I sí, aquesta pel·lícula, jo no he vist tampoc la d'en Visconti, però aquesta me fa moltes ganes perquè diuen que és molt sòbria, és lúcida, i que té en François Ozon darrere de cada decisió que pren aquesta pel·lícula. Així que
blanc
jo,
i negre.
Blanc i negre, sí, blanc i negre. Jo l'aniré a veure perquè ell m'encanta, així que aquesta serà l'escapada.
Quina combinació més xula, que a mi Ozon.
Sí.
O sigui, molt bé. Vinga, rànquing.
Rànquing, vinga, dic el meu rànquing i no he posat ordre, perquè no he estat capaç, sinó ha estat per ordre de visionat. Saps que primer el vaig veure, val? Venga. Primera, A Real Pain, que és una pel·lícula, recordeu, sí, la van veure a principi d'any,
sí,
és una pel·li que a mi me va encantar.
Una espècie de road movie, amb dos cosins aquí, molt divertida.
The Brutalist, que va començar amb moltíssima força, és veritat que al llarg de l'any s'ha anat desinflant un poc, però també m'agrada.
Jo l'he tret de la llista,
mira,
també la tenia
per allà.
Mira, he de
dir que duc 10 i 6 són espanyoles, que això no m'havia passat mai. Després, La guitarra flamenca de Gerai Cortés, Sorda,
molt guai.
Cirat, aquí ve la sorpresa, que és Una quinta portuguesa, que és una pel·lícula que m'acompanya.
Sí, ho he vist tot fins ara.
Romeria.
Sí.
Una batalla tras otra.
Ai, me falta aquesta.
que és una de les que estiria en el top 3, Los Domingos, i per acabar, la darrera que he vist enguany per ara, que és Valor Sentimental.
Jo he posat... Jo la tenc per escudo. Jo només he fet de 5 i he posat 5 en Romeria, que he llevat cirat a darrera hora.
No.
Sí, bueno. Sí, 4, Una batalla tras otra. 3, Valor Sentimental, que l'he vist aquesta setmana, molt intensa. 2, Sorda. I número 1 he posat Mi amiga Eva.
Uau, Ses Gai.
M'agrada molt, molt petitona, però Ses Gai m'encanta.
Jo m'agraden totes les que ha dit na Marta fins les 7, perquè les 3 darreres encara no les he vistes i les veurem.
Ah, doncs t'estiria molt a dalt.
Ja, si m'ho vares dir, mira de tal per fer el rànquing.
Una batalla tras otra és així molt ambiciosa, amb un ritme molt intens, però l'acció està superbé lograda. El que passa és que hi ha tanta acció que en el final el que és el personatge, la part emocional, pràcticament no...
Jo no he fet rànquing perquè tampoc na Marta me representa. Tenim alguna coseta així com...
Ja he fet jo els deures per tot.
Vicky Cristina, que digues, per favor, què te passa?
Això m'acompanyarà tota la vida i tota la vida defensaré la meva opinió.
Jo també, jo defensaré Vicky Cristina.
Però és vera que coincidim molt.
I abans que acabi l'any, estrena un director que mos agrada molt. Jo ja xerra, no és mai estàtic. En Rafa i jo ens agrada, que és en Jim Jarmusch, que estrena Mother, Father, Brother, Sister, que és una pel·lícula que té una pintassa amb un càsting espectacular i va de relacions familiars, no pot fallar.
Saps, si haguessin de fer la decepció de l'any, ara no sé per què estic improvisant això, però seria Wes Anderson, tio, és que no me puc llevar del...
Seria Wes Anderson,
sí, la trama fenícia, no me puc llevar del cap perquè va fer això. És una llàstima.
Jo aquesta forat crepuscular.
Sí.
Jo aquesta setmana he vist Valor Sentimental, que és que ara estan als cinemes i m'agrada molt. Toca la fibra, és molt intensa, és vera que és predecible, ja no arrisca, però m'agrada molt.
Que qualque decepció així no...
Ara estava fent memòria. Ja saps que
Eddington esperava molt i tampoc m'agrada massa.
Eddington no l'he vista. I no he vist Buonia, que era una pel·li que...
Claro, jo tampoc.
Sí. És una pel·li... I decepcions, no ho sé, tampoc...
Tampoc
saps que hem llevat d'aquesta llista?
Jo sí, se les Bruce Springsteen.
No, sé que en Rafa no ho sap i ara espero que quedin 2 segons per fer-ho.
No,
han deixat fora Partenope d'en Paolo Sorrentino. Sabia que li faria molt de mal. Sabia que li faria molt de mal.
I fins aquí el programa d'avui. Que és vera, però no...
Però tu veus que això, aquesta informació és útil per tu.
Però no la fiques a decepció, per favor, sinó que no.
No la fiques a llista, que això...
Va, sí, ja...
Clar, tu tampoc.
No, sí que la fic, clar, que la fic, perquè... No
s'havien recordat.
No s'havien recordat, això és sistèmic, o sigui...
Bueno, la setmana que ve més, no?
La setmana que ve és dia de Nadal, però...
Ah, idò, no tenim programa.
I la setmana
que ve? Ja quan vos veig.
No, dia 1 tampoc, dia 8.
Ale, que comenceu bé el 2026. Arriba les notícies. Vagi bé. La Junta